Leona para preparar el proyecto de primera.
Pues muy bien, muchísimas gracias por, sobre todo por la atención y por estar pendiente también de Girona, que bueno, que es un club que yo creo que de aquí al futuro creo que va a seguir creciendo.
Ojalá sea así. Un abrazo muy grande, Juan Carlos, que vaya muy bien el verano.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Buenas tardes, Manolo.
Luego.
Doncs una abraçada ben gran a Juan Carlos Moreno i de fet a la seva família. Sempre és un honor parlar amb un dels grans del futbol pretenc i que a més ha fet una carrera tan important i a més amb aquestes notícies tan bones com són ascensos a primera divisió. 4 ascensos, no lo teníamos del todo contemplado, ¿no? De los que tendrá más ascensos a primera.
Sí, por supuesto. Y bueno, y también comentar que Juan Carlos es el jugador platense con más partidos profesionales en la historia de la ciudad, con 454. Javi Marto se quedó en 450. Le faltaron 4 para pillarle.
Ostras, es muy fuerte, que se quedara 4 partidos más en el Charleroi y lo conseguía. Pero bueno, ahí están las cifras de los dos jugadores más importantes del fútbol que ha dado aquí el Prat.
Así es. Tan solo para finalizar, comentar algunos fichajes. Como recordamos, Iván Julián y Raúl Martínez jugarán en tercera con el OSPI. También tiene equipo ya Sergio Herrero, que el Cornellà Juvenil también pasa a la Montañesa, jugará con Nico Martínez. Y Àlex Túnez, el guardameta, que jugará en Primera Catalana en el Athletic Sant Just. Por su parte, Óscar Vacas hará la pretemporada con el Tarrasa en Segunda Ref. Chechi, ya lo has comentado tú, que del Viladecans pasa a la Terlenca. Y Javi Boza, del Gavà, pasa al Vilanova.
¿Habrá alguno que está fuera, que ha estado fuera esta temporada, que vuelve al Prat? Ya te lo aviso. O sea, que prepárate.
Pues nos quedamos sin algún pratense.
Y, pero es bueno que acaben jugando y acaben reforzando equipos del Prat, ¿no?
Y otro de ellos es David Monfort, que del Marianao pasará al Prat B.
Doncs els últims serrells de la Futbol Pota pel Món amb els darrers fitxatges. Manolo, ¿cuántos hemos tenido esta temporada?
Pues nos hemos quedado en 73.
73, final, en esta temporada 2021-2022. Manolo, que vaya muy bien en las vacaciones, que sabemos que las empiezas ahora, que tú siempre lo haces como cuando lo hace el Prat.
Así
para
es.
Que vuelvas cuando está el equipo y nos veremos el 12 de julio, que es cuando empiezan a entrenar.
Así es, en Samier.
Que vaya bien el verano.
Igualmente.
Nosaltres marxem, us deixem amb els serveis informatius de la xarxa i tornem demà com sempre a la mateixa hora, a partir de 2:15. Fins demà.
De Catalunya explorarà la influència del film en la ciència-ficció i en l'evolució de la tecnologia, una trobada que recupera cites com el Zombie Walk.
Pel que fa als esports, el Barça i l'Ajuntament escenifiquen l'acord per l'ús de l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
Serà durant la temporada 2023-2024, coincidint amb les obres majors al Camp Nou. L'entitat establirà un sistema de rotació per als socis, ja que el Barça té 27.000 abonats més que la capacitat de l'Olímpic.
També pendents del temps, arriba un canvi de temperatures, una baixada, també pluges que poden ser tempestes. Última hora, Servei Meteorològic de Catalunya, Abel Flores, bon dia.
Bon dia. Durant el matí ens han arribat núvols que han deixat el cel força ennuvolat, també algunes febles precipitacions, tot just algunes dècimes, molt poca cosa. Aquests núvols aniran marxant durant les properes hores. A primeres hores de la tarda ja haurem dit adéu a aquestes nuvolades, però en canvi creixeran noves nuvolades a zones del Pirineu, Prepirineu, punts del nord de la Catalunya central, àrees també de Ponent, i n'arribaran per l'oest. En conjunt, el cel al llarg de la tarda doncs tornarà a quedar força ennuvolat, amb xàfecs que poden caure a zona del Pirineu, Prepirineu, també a punts de l'oest, principalment l'oest de la depressió central, punts també de l'extrem sud, i cap a l'entorn del massís del Port, Terres de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, aquests xàfecs poden ser localment forts, amb tempesta i fins i tot també amb alguna calamarsada. Demà esperem que el dia es mantingui força variable, però amb possibilitat que durant el matí tornem a parlar de xàfecs que podrien ser forts en punts del Camp de Tarragona i també del litoral i del prelitoral central, amb una temperatura que en conjunt quedarà més baixa. I és tot, ho deixem aquí, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so, Ivan López, a la redacció, Montse Hidalgo, i coordinant Sònia Quer. Us parla Marta Pardell, passant 4 minuts de les 2.
Notícies en xarxa, edició migdia.
La Generalitat presentarà els propers dies al Comitè Olímpic Espanyol el projecte de candidatura en solitari per als Jocs Olímpics d'hivern del 2030. Després que el COE hagi descartat definitivament la candidatura conjunta amb l'Aragó, el govern assegura que l'horitzó del 2034 és massa llarg i aposta per la feina feta fins ara per intentar aconseguir els Jocs ja al 2030. En relació al trencament de negociacions, qualifiquen tot l'episodi de culebrot i consideren que ha guanyat l'anticatalanisme. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. El govern assegura que la candidatura conjunta s'ha perdut per culpa de l'anticatalanisme del president d'Aragó, Javier Lambani, perquè ni el ministre d'Esports, Miquel Iceta, ni el president del govern, Pedro Sánchez, han aturat els seus estirabots ni l'han sabut fer entrar en raó. A partir d'aquí, Catalunya té els deures fets per anar en solitari i no els pensa deixar al calaix. D'aquí pocs dies li presentarà el COE, que haurà de decidir què en fa, segons ha explicat la portaveu Patricia Plaja.
Des de la Generalitat, des del govern, s'havia fet la feina i hi ha el projecte perquè pugui tirar endavant una candidatura potencialment guanyadora de Catalunya en solitari, liderant-la des d'aquí. Per tant, no és un sistema de pressió, sinó és simplement el trasllat de la feina feta.
D'altra banda, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, reunirà demà a Madrid amb el ministre de la Presidència espanyol, Félix Bolaños, segons Plaja, per abordar el bloqueig actual entre els dos executius pel Catalan Gate, per exigir-ne explicacions i arrencar-ne garanties que no es repetirà. Una cita acordada entre les dues parts que, segons Plaja, no significa que les relacions hagin millorat, sinó que continuen gèlides.
Una decisió del COE de la qual aquesta tarda coneixerem els detalls i que ha generat tota mena de reaccions. Des del territori, el president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Carlos Isús, afirma que estan enfadats perquè és un projecte que desitjaven.
Isús ha destacat l'oportunitat de negoci i promoció que hauria suposat la competició olímpica pel Pirineu i considera que és una oportunitat perduda.
Avui realment estem de les tres maneres. Estem enfadats perquè era un projecte que desitjàvem, però sobretot molt decebuts. Molt decebuts perquè hi ha moments en projectes com aquest que s'han d'aprofitar i són projectes molt singulars que no passen cada quatre anys. O sigui, per tant, una oportunitat com aquesta crec que passarà temps a tornar-la a tindre, si és que la tenim.
Isús considera que els Jocs Olímpics haurien estat un gran accelerador en l'àmbit d'infraestructures.
Notícies en xarxa.
El govern no prohibirà el llançament de petards a Catalunya durant la revetlla de Sant Joan ni tampoc no planteja restriccions generalitzades, sobretot per la previsió meteorològica que indica una disminució de temperatures de cara als propers dies. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Patricia Plaja, després de la reunió d'avui de l'executiu.
No es contempla que hi hagi una prohibició generalitzada de l'ús de petards. Per tant, a Catalunya hi haurà una revetlla amb petards. Es descarta una revetlla sense petards i també mesures generalitzades amb restriccions igual arreu del país, a tots els municipis. En tot cas, sí que és necessari, si és necessari, es prendran mesures concretes, mesures quirúrgiques, en funció de les necessitats de cada punt del territori.
Això sí, la revetlla disposarà del dispositiu de seguretat més important dels últims anys, del qual demà en sabrem tots els detalls. Així doncs, la Generalitat no s'assuma a les restriccions imposades per mitja dotzena d'ajuntaments que han prohibit l'encesa de fogueres i el llançament de focs artificials. Sant Esteve de la Sarga, al Pallars Jussà, ha estat un dels primers a fer-ho a través d'un banc municipal.
En declaracions a la xarxa, el seu alcalde, Jordi Navarra, explicava els motius que l'han portat a prohibir petards i fogueres per Sant Joan. El Montsec està a tocar i la forta sequera i la manca d'aigua al municipi podrien posar en perill els boscos de la serra si s'escapa alguna guspira.
Té una massa boscosa molt, molt important que si hi fiqués foc probablement seria un incendi que afectaria més d'una comarca i seria molt gran. Degut a això i la falta de pluja, la sequera tan gran que tenim i la forta calor que hem tingut aquests dies enrere, sumat a que no tenim molt poca aigua al municipi, doncs hem decidit que no ens podem arriscar. No sé que faci alguna tronada, que potser si la cosa està més humida, doncs llavors sí, llavors es podrà fer la revetlla en normalitat.
La restricció afecta Sant Esteve i els 8 petits municipis disseminats que en depenen. Igual que el Pallars Jussà, també es plantegen prohibicions al Vallès, Vallromanes i Valdoreix, per exemple, o al Baix Llobregat, a localitats com Vallirana o Castellví de Rosanes.
De fet, l'entitat municipal descentralitzada de Vall d'Oreix a Sant Cugat del Vallès ha prohibit igualment, com dèiem, encendre fogueres i fer ús de qualsevol tipus de material pirotècnic a les portes de les dues revelles, tant la de Sant Joan com la de Sant Pere. I és que es tracta d'un punt molt proper a la serra de Collserola, un entorn pel qual s'ha de vetllar. Cugat Mèdia, Paula Pujol.
El president de l'EMD Vall d'Oreix, Josep Puig, s'ha dirigit així al veïnat d'aquesta zona de Sant Cugat del Vallès a tocar de la serra de Collserola.
En les properes celebracions de les revelles de Sant Joan i Sant Pere, i atès l'elevat risc d'incendi provocat per les altes temperatures i la manca de pluges, us abstingueu de festejar les revelles amb fogueres, petards, focs d'artifici o qualsevol element que implica la manipulació de foc.
Puig ha cridat a la col·laboració ciutadana per les revetlles de Sant Joan i Sant Pere perquè s'alerti ràpidament al 112 o a la policia local en cas de detectar qualsevol indici de foc i així evitar un mal major.
En canvi, els venedors de coets i petards estan preocupats, lògicament, per aquest reguitzell de prohibicions. Consideren que reduir la venda de material pirotècnic o prohibir-lo per evitar incendis no té sentit i apel·len a la responsabilitat individual. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega Sarlé.
Els venedors saben que la gent no compra en previsió i que arriben a la botiga els tres últims dies abans de la revetlla. El col·lectiu pensa que no té sentit prohibir o reduir la venda de pirotècnia per evitar incendis forestals. Asseguren que ja aconsellen o alerten els clients dels perills de determinats productes en llocs com el bosc. Carles Vallvés, el propietari de la tenda de petards del carrer Gasòmetre de Tarragona, amb una experiència de molts anys a l'esquena, explica que quan algú demana petards de consistència com els voladors, sempre pregunten des de la botiga a on s'encendran.
Depèn de quin tipus de petards ens venen a demanar, diem on torneu a tirar. I llavors diem, mira, doncs no agafis o agafa. Això ho tenim bastant... Sí, sobretot amb el tema voladors.
Creuen que la venda de petards i coets no es pot limitar i apel·len a la responsabilitat individual de cada persona. El millor és posar-hi seny.
L'Hospital Clínic de Barcelona lidera un estudi per tal de detectar persones amb alt risc de desenvolupar la malaltia de Parkinson. Es vol obtenir informació sobre 10.000 persones d'entre 50 i 80 anys que no tinguin problemes neurològics. És l'enquesta més gran sobre aquest tema que s'ha fet a Espanya.
Amb aquest objectiu s'ha activat una enquesta online en la qual també poden participar persones que tinguin familiars diagnosticats d'una malaltia neurodegenerativa. En total es volen obtenir dades de 40.000 persones a tota Europa. La doctora Maria José Martí és una de les investigadores que impulsa el projecte i n'explica els detalls.
Sabem que hi ha una sèrie de factors o de símptomes que van associats al risc de patir la malaltia de Parkinson i el que pretenem en aquests moments és veure si aquests factors i símptomes únics o en combinació són capaços de predir i de dir-nos quines persones estaran amb un alt risc de patir-les i quines no.
Actualment el Parkinson es diagnostica quan ja hi ha un dany irreversible en el cervell.
I atenció ara aquestes xifres perquè van a l'alça des de ja fa setmanes. Augmenten en gairebé 200 les persones ingressades per Covid-19 des de divendres passat i el total ja és de 1.517 hospitalitzats. També puja fins a 40 el nombre de crítics que són a l'UCI.
També va a l'alça el risc de rebrot que puja 30 punts fins als 415, mentre que la velocitat de contagi es manté en l'1,2, de manera que 100 malalts contagien de mitjana 122 persones. Paral·lelament, Salut ha notificat 59 noves morts que eleven la xifra total a 27.636 des de l'inici de la pandèmia.
Davant d'aquest increment d'hospitalitzacions, l'epidemiòleg badaloní Joan Cailà aposta per reintroduir els aïllaments amb l'objectiu de frenar la transmissió de la Covid-19. Cailà assenyala que en una setmana a Espanya la incidència de la Covid ha augmentat en un 5%. Ràdio Ciutat de Badalona, Núria Rodríguez.
El també president de la Fundació d'Unitat d'Investigació de la Tuberculosi de Barcelona, Joan Cailà, explica que el conjunt de l'estat del coronavirus encara causa una mitjana de 44 morts diàries i afegeix la imposició en poques setmanes de la variant BA.5, que és més contagiosa, farà tema un repunt de la pandèmia.
A Espanya tenim molt clar que el que caldria introduir un altre cop seria els casos recomanar-los aïllament, si estan bé que facin teletreball, però si no poden fer teletreball, haurien d'estar de baixa laboral.
Segons Cailà, l'Agència Europea del Medicament podria aprovar en breu una vacuna més eficaç front les noves variants, que per ara escapen en certa mesura la protecció vacunal. De ser així, afegeix, caldria recomanar a la població una quarta dosi de reforç.
Seguim parlant de salut. Davant l'episodi d'onada de calor que ha viscut Catalunya els últims dies, els científics apunten que aquests episodis seran cada cop més freqüents i que, per tant, ens hem de preparar per fer-hi front també en l'àmbit del treball. Ens ho amplia David Fleta.
La calor i l'exposició al sol han de formar part central de la prevenció de riscos laborals. Cops de calor, cremades per exposició solar i patologies respiratòries, entre d'altres, poden augmentar de manera evident a causa de l'escalfament global. Òscar Riu, director general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat, explica algunes de les eines que tenim per evitar riscos, des de les més bàsiques i de sentit comú fins a la negociació col·lectiva.
Hem de treballar amb la prevenció en aquest àmbit, ja sigui amb l'utilització de cremes solars, amb l'utilització de robes adequades que també permetin la transpiració, amb l'adequació dels llocs de treball i també amb l'adequació als horaris, no?, de les jornades. I una eina bàsica d'això és l'acord entre patronals i sindicats. Hem de tenir en compte que la negociació col·lectiva també s'ha d'adaptar i la normativa laboral també s'ha d'adaptar en aquest àmbit.
Riu recorda que al sud d'Espanya ja es treballa amb convenis col·lectius al sector de la construcció que distribueixen els horaris de manera que no es faci feina en les hores centrals del dia, on la calor fa més perillós treballar.
I encara en clau mediambiental, 10 comunitats energètiques de Catalunya han estat escollides pel govern central en la primera convocatòria d'uns ajuts específics creats per l'Estat per afavorir la seva implantació. En total, el Ministeri de Transició Ecològica ha repartit 8 milions d'euros, que arribaran als 50 milions en una segona fase. Més detalls, Jordi Casino.
De fet, Catalunya ha estat la gran beneficiada d'aquesta primera convocatòria, ja que un de cada quatre projectes triats pel Ministeri han estat de comunitats energètiques d'aquí, amb el gruix ubicats a la demarcació de Barcelona. Escolteu el director general de l'Institut per la Diversificació i l'Estalvi d'Energia, Joan Groisar, i el diputat d'Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona, Xesco Gomar.
Que es tracta, perquè ens facem tots una idea, no? Parlem d'una instal·lació de plaques solars, una sèrie de vehicles elèctrics compartits, carreguem els vehicles elèctrics amb les plaques solars i entre tots compartim, doncs, 3-4 vehicles entre el poble i així no hem de tenir cadascun el nostre propi cotxe.
Barcelona lidera el tema de les comunitats energètiques a Catalunya perquè l'àrea d'acció climàtica de la Diputació de Barcelona, que porta 40 anys treballant temes de medi ambient, sempre ha estat al capdavant de les polítiques innovadores relacionades amb els temes de transició energètica.
Produir, gestionar i distribuir energies renovables de manera autogestionada sense dependre de grans corporacions és el principal objectiu d'aquesta nova figura que la Unió Europea vol promoure arreu del continent amb una part dels fons Next Generation.
Notícies en xarxa, edició migdia.
Passem també per Madrid, on el Consell de Ministres té previst aprovar l'avantprojecte de llei d'universitats que augmenta la despesa fins a l'1% del PIB, redueix la precarietat de docents i investigadors i també preveu estabilitzar la situació d'uns 25.000 professors associats, i diem que té previst d'aprovar-ho perquè de moment encara estem pendents de la roda de premsa posterior a la reunió del govern central. És així, Diana Bermejo, bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs sí, estem a l'espera que comenci aquesta roda de premsa posterior al Consell de Ministres i, per tant, de conèixer els detalls d'aquesta nova llei d'universitats. El que ja se sap és que suposarà un increment en la inversió del 0,7% actual a l'1% del PIB per aconseguir, entre d'altres millores, reduir la temporalitat del professorat. Així, no es podrà superar el 20% de la plantilla de docents i investigadors amb contracte temporal, amb una proporció que arriba a ser del doble en algunes universitats. En l'àmbit dels estudiants, la llei reconeix per primera vegada el dret a l'aturada acadèmica, és a dir, a faltar classe per motiu de protestes o altres activitats com declaracions institucionals o actes de difusió.
Gràcies, Diana. A l'espera de conèixer els detalls d'aquesta nova llei, avui en clau universitària hem sabut que Catalunya és la segona comunitat autònoma amb el finançament públic per estudiant universitari més baix de tot Espanya. Un greuge que vol arreglar aquest text. Només guanya a Madrid. Així es desprèn de l'informe al Sistema Universitari Català, Dades i Singularitats, que ha elaborat l'Observatori del Sistema Universitari. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Els 5.300 euros públics per estudiant estan molt lluny dels més de 9.500 a La Rioja o al País Basc. El dèficit en la inversió pública i també l'insuficient finançament se suma a l'envelliment progressiu del personal docent a les universitats catalanes, sense el relleu generacional necessari. Tot plegat fan de l'informe una veritable crida d'auxili per al sistema universitari de Catalunya. En aquest sentit, un dels seus autors, Albert Coromines, ha reclamat una reacció immediata de l'administració si es vol mantenir la imatge de prestigi que encara conserven les universitats públiques catalanes.
El que diem a l'informe és això, diem, el sistema té qualitat, té prestigi, però amb les condicions que actua, financeres, de plantilla, no pot mantenir això durant gaire temps.
L'informe de l'Observatori del Sistema Universitari alerta a més d'una sobreoferta de graus universitaris a Catalunya, que contrasta amb una de les taxes d'escolarització de joves a la universitat més baixa d'Espanya.
La xarxa de comunicació local.
Acusado, acusat, testigo, testimoni, abogada, advocada. Tothom qui participi en un judici té dret a fer servir el català. Fer servir el català no canvia la sentència. Inocente, innocent. Fem justícia al català. Tots en som responsables.
Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Aquest estiu, amb My Home de CaixaBank, pots deixar la casa protegida amb l'alarma de Securitas Direct i estrenar cotxe. I naturalment, amb la fórmula que millor s'adapti a les teves necessitats. Informa't a caixabank.cat. CaixaBank.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Passen 20 minuts de les dues. Avui ha començat a l'Audiència de Tarragona el judici per la primera peça separada del cas Torredembarra, en concret per la concessió de dos lloguers adjudicats presumptament a dit. Els 11 acusats, entre ells l'exalcalde Daniel Massaguer, s'enfronten als càrrecs de malversació, prevaricació i blanqueig. Ona la Torre, Raquel Martínez, bon dia.
Bon dia. El primer testimoni citat a declarar ha estat l'exregidor socialista Enric Grangel, que va ser qui va presentar denúncia l'any 2011 a l'Oficina Antifrau de Catalunya, junt amb l'exregidora d'Esquerra Republicana Montserrat Gasull. Grangel ha explicat que van reclamar al govern encapçalat per Massaguer que calia fer concurs públic abans d'adjudicar el lloguer dels dos locals. L'exalcalde de Convergència i Unió va escudar-se en un informe de la consultora Afial per tal d'evitar-ho.
¿Por qué razón les dice que no debe convocarse este pleno?
Dice porque tiene un informe de la empresa FIAL en el cual se dice que no hace falta, no es necesario convocar un pleno, porque los actos que en ese pleno se querían revocar eran correctos.
L'exregidor socialista ha recordat que el contracte de Fial també el van denunciar des de l'oposició perquè va costar uns 350.000 euros i no havia passat tampoc per concurs públic. Durant el matí d'aquest primer dia també han testificat agents de la Guàrdia Civil destinats a la Unitat de Delictes Econòmics de la Policia Judicial de Tarragona. En aquests moments és el torn del secretari municipal.
Gràcies, Raquel Martínez, des d'Ona la Torre. I ara és moment d'obrir pàgina cultural. Avui, amb el Festival de Sitges, que mira enrere i s'endinsa en el món virtual de Tron en el 40è aniversari de la pel·lícula. El 55è Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya explorarà la influència del film en la ciència-ficció i en l'evolució de la tecnologia. Una trobada que recupera cites com el Zombie Walk o seccions com Òrbita, dedicada al thriller. David Navarro, bon dia.
Bon dia. El cartell del festival és una declaració d'intencions. La cara del goril·la símbol de Sitges, digitalitzada amb els neons de Tron. La trobada de cinema fantàstic viatja a 1982 i es fixa en una pel·lícula que en el seu moment va fracassar, però que, com ha explicat Àngel Sala, es va avançar a moltes coses que van venir després.
El fenomen de culto, la influència que ha tingut en la tecnologia cinematogràfica, en les temàtiques de cineficció, fins al tema de los metaversos, que ara són moda i bueno, trending topic, pràcticament, i que Tron, en certa manera, va fer una premonició de tot aquest món virtual.
Occhiali neri, de Dario Argento, Flux Gourmet, de Peter Strickland, o Hatching, de Hannah Bergholm, són alguns dels primers títols confirmats. Enguany recupera la secció Òrbita, dedicada al thriller, amb l'avançament de Hunt, el debut a la direcció del sud-coreà Lin Sang-jong, protagonista de El Juego del Calamar. També torna al Zombie Walk, en un dissabte on destaca la projecció de la pel·lícula Coupé, film inaugural de Cannes i remake d'una pel·lícula de zombi japonesa, One Cut of the Dead.
Gràcies, David Navarro. 7 minuts per 2:45. És moment de fer un cop d'ull als esports. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. El Barça i l'Ajuntament de Barcelona han escenificat avui l'acord per l'ús de l'Estadi Olímpic de Montjuïc. El Barça calcula que jugar a Montjuïc li costarà entre 15 i 20 milions d'euros. Joan Laporta i Jaume Collboni, el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, han fet oficial aquest acord pel tal que el Barça jugui a l'Estadi Olímpic Lluís Companys la temporada 2023-2024. Escoltem el president del Barça, Joan Laporta.
Home, estem parlant d'un estadi icònic de la Barcelona Olímpica,
estem parlant d'una referència internacional de la ciutat, i com a Barça el que sí que ens agradaria durant la temporada que estarem aquí, la 23-24, doncs que sigui l'epicentre del barcelonisme, un barcelonisme, per suposat, doncs, compartit amb aquesta gran ciutat que és Barcelona.
El Barça ha explicat que establirà un sistema de rotació per als socis que assisteixin als partits a Montjuïc per tal que tothom tingui les mateixes opcions. I és que cal recordar que el Barça té 27.000 abonats més que la capacitat de l'Estadi Olímpic de Montjuïc. També en futbol, l'Espanyol ha anunciat i presentat el primer fitxatge per la propera temporada. Es tracta de Brian Olivan, que arriba des del Mallorca. L'escoltem.
Doncs des del primer moment em van transmetre molta confiança. Crec que això és el més important al final per prendre una decisió. Iniciar un nou projecte, al final tornava a casa després de tant de temps estant fora, no? Vaig tindre que buscar la vida quan vaig sortir de casa amb 19 anys, ara tinc 28, crec que estic en el meu millor moment i tornar a casa sempre és especial i aquí a l'Espanyol encara més.
El lateral esquerre es compromet per les properes 3 temporades amb l'Espanyol. El futbolista té 28 anys, es va formar a la cantera del Barça, ha passat pel Girona, el Granada, el Cádiz i el Valladolid abans de jugar a Portugal i a Bulgària. També en futbol, Albert Batalla seguirà defensant la porteria de l'Olot una temporada més. I un apunt també de futbol sala, perquè el Barça s'enfronta avui a partir de 8:45 del vespre al Palma Futsal en el primer partit de la final de la primera divisió masculina de futbol sala, que juga el millor de 3 partits. Escoltem el capità del Barça, Sergio Lozano.
Sobre todo teniendo en cuenta que si ganas tendrás 2 más ball, pero sobre todo sabrás que si no van las cosas bien en Palma se decidirá la liga en casa con nuestra gente, que para eso es lo que nos hemos ganado ese derecho durante toda la temporada, ser primeros. Entonces es muy importante para nosotros, esperemos que eso no haya presión, esperemos que la gente venga a ayudarnos, a cuando las cosas estén mal, que nos den ese empujoncito y ojalá que se vea un Palau a rebosar.
El conjunt blaugrana, el Barça, vol revalidar el títol de la Lliga de Futbol Sala, mentre que els mallorquins han arribat per primera vegada a una final de la competició domèstica. El segon partit es jugarà dissabte a la capital balear. Recordem que avui el primer es juga al Palau Blaugrana a 8:45 del vespre. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:45. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Celebrem amb orgull.
Jo celebro que sóc la Marta.
I jo l'Àlex.
I jo l'Emi.
Jo celebro que sóc el Quim.
Celebrem que som com som. La Diputació de Barcelona treballa al costat dels ajuntaments per erradicar l'LGTBI-fòbia i construir pobles i ciutats orgullosos de la seva diversitat sexual i de gènere. Diputació de Barcelona.
Nutrició amb Laura Crosas.
Els sucres. Existeix una gran varietat de sucres i no tots són iguals o afecten de la mateixa manera l'organisme. Són font d'energia i alguns òrgans són dependents d'ells, com és el cas del cor i el cervell, que necessiten glucosa per funcionar correctament. Ara bé, la ingesta de sucres dependrà dels aliments que formin la dieta. Alguns sucres són intrínsecs, és a dir, propis d'alguns aliments, com els que contenen fruites, verdures i lactis. D'altres, se'ls anomena sucres lliures per la seva ràpida absorció. En aquest grup es troben els sucres afegits durant la producció industrial o casolana d'un producte alimentari, com el sucre refinat o altres edulcorants, o bé els sucres alliberats al processar un aliment que contenia sucres propis, com passa amb els sucs o els liquats de fruites naturals. El consum elevat de sucres lliures i d'addició pot augmentar el risc de patir càries o es relaciona amb altres malalties com sobrepès i obesitat, diabetis tipus 2 i gestacional, malaltia hepàtica, colesterol LDL alt, hipertensió, malaltia cardiovascular i gota. El passat juliol, la EFSA, l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, va presentar un projecte científic per valorar si es podia marcar un nivell màxim tolerable de sucres alimentaris, que no provoqués efectes adversos a la salut de la població general. La conclusió va ser clara. No hi ha un consum segur de sucre. Per tant, quants menys sucres afegits i lliures hi hagi a la dieta, millor. Per poder saber si un producte porta sucres afegits, és important aprendre a llegir l'etiquetatge nutricional. Heu d'assegurar-vos que l'apartat d'ingredients no posa sucre o qualsevol altre endolcidor emmascarat sota algun nom estrany. Procureu evitar o reduir aquells on el primer, segon o tercer ingredient sigui el sucre, sucre de canya integral o rapadura, mel, fructosa, sucralosa, glucosa o dextrosa, entre d'altres. Tampoc xarops i almívers, nèctars o melasses o alcohols de sucres com el manitol, el sorbitol, el xilitol o l'eritritol. És important pel que fa al consum de sucres de la vostra dieta que us assegureu que provinguin d'aliments vegetals integrals com fruites, verdures, cereals integrals i llegums i eviteu sobretot els processats amb sucres afegits, les begudes ensucrades, la rebosteria, els sucs de fruita comercials i els lactis o derivats lactis ensucrats.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Catalunya està preparada per una candidatura en solitari, està la feina feta, hi ha el projecte fet, està previst que els propers dies es faci entrega d'aquest projecte i ara per ara, ho vam dir també setmanes enrere, el 2034 queda molt lluny, en tot cas el que farem serà donar trasllat al COE, que el COE valori amb criteris objectius, amb criteris esportius, amb criteris de Jocs Olímpics, de candidatura de Jocs Olímpics i veurem quin és el recorregut que pot tenir.
És la portaveu del govern, Patrícia Plaja, anunciant el proper pas de la Generalitat en relació a la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern del 2030. Tenen intenció de presentar el projecte en solitari que fa dies que preparen al COE perquè consideri la possibilitat de presentar-lo al Comitè Olímpic Internacional. I és que un cop s'ha descartat definitivament la candidatura conjunta amb l'Aragó, el govern creu que l'horitzó del 2034 és massa llarg i vol aprofitar la feina feta. En relació al trencament de negociacions, consideren que ha guanyat l'anticatalanisme i qualifiquen tot l'episodi de culebrot per part del president aragonès. De seguida ho ampliem. Abans repassem la resta de titulars d'aquest dimarts 21 de juny de 2022. El govern no prohibirà el llançament de petards a Catalunya durant la revetlla de Sant Joan ni planteja tampoc restriccions generalitzades. Montse Hidalgo.
Així doncs, la Generalitat no s'assuma a les restriccions imposades per mitja dotzena d'ajuntaments que han prohibit l'encesa de fogueres i el llançament de focs artificials.
L'Hospital Clínic de Barcelona lidera un estudi per detectar persones amb el risc de desenvolupar la malaltia de Parkinson.
Es vol obtenir informació sobre 10.000 persones entre 50 i 80 anys que no tinguin problemes neurològics. És l'enquesta més gran sobre aquest tema que s'ha fet a Espanya.
Comença el judici per la primera peça separada del cas Torredembarra.
Es jutja la concessió de dos lloguers adjudicats presumptament a dit. Els 11 acusats, entre ells l'exalcalde Daniel Massaguer, s'enfronten als càrrecs de malversació, prevaricació i blanqueig.
En cultura, el Festival de Sitges s'endinsa en el món virtual de Tron en el 40è aniversari de la pel·lícula.
El 55è Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya explorarà la influència del film en la ciència-ficció i en l'evolució de la tecnologia, una trobada que recupera cites com el Zombie Walk.
Pel que fa als esports, el Barça i l'Ajuntament escenifiquen l'acord per l'ús de l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
Serà durant la temporada 2023-2024, coincidint amb les obres majors al Camp Nou. L'entitat establirà un sistema de rotació per als socis, ja que el Barça té 27.000 abonats més que la capacitat de l'Olímpic.
Estem també pendents del temps, ja que arriba un canvi de temperatures, de fet una baixada, i també pluges que poden anar acabant tempesta. Última hora des del Servei Meteorològic de Catalunya. Abel Flores, bon dia.
Bon dia. Durant el matí ens han arribat núvols que han deixat el cel força ennuvolat, també algunes febles precipitacions, tot just algunes dècimes, molt poca cosa. Aquests núvols aniran marxant durant les properes hores. A primeres hores de la tarda ja haurem dit adéu a aquestes nuvolades, però en canvi creixeran noves nuvolades a zones del Pirineu, Prepirineu, punts del nord de la Catalunya central, àrees també de Ponent, i n'arribaran per l'oest. En conjunt, el cel al llarg de la tarda doncs tornarà a quedar força ennuvolat, amb xàfecs que poden caure a la zona del Pirineu, Prepirineu, també a punts de l'oest, principalment l'oest de la depressió central, punts també de l'extrem sud, i cap a l'entorn del massís del Port, Terres de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, aquests xàfecs poden ser localment forts en tempesta i fins i tot també amb alguna calamarsada. Demà esperem que el dia es mantingui força variable, però amb possibilitat que durant el matí tornem a parlar de xàfecs que podrien ser forts en punts del Camp de Tarragona i també del litoral i del prelitoral central, amb una temperatura que en conjunt quedarà més baixa. És tot, ho deixem aquí, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so Ivan López a la redacció, Montse Hidalgo, i coordinant Sònia Quer, us parla Marta Pardell, passant 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa, edició migdia.
La Generalitat presentarà els propers dies al Comitè Olímpic Espanyol el projecte de candidatura en solitari per als Jocs Olímpics d'hivern del 2030. Després que el COE hagi descartat definitivament la candidatura conjunta amb l'Aragó, el govern assegura que l'horitzó del 2034 és massa llarg i aposta per la feina feta fins ara per intentar aconseguir els Jocs del 2030. En relació al trencament de negociacions, qualifiquen l'episodi de culebrot i consideren que ha guanyat l'anticatalanisme. Montcarvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. El govern assegura que la candidatura conjunta s'ha perdut per culpa de l'anticatalanisme del president d'Aragó, Javier Lambán, perquè ni el ministre d'Esports, Miquel Iceta, ni el president del govern, Pedro Sánchez, han aturat els seus estirabots ni l'han sabut fer entrar en raó. A partir d'aquí, Catalunya té els deures fets per anar en solitari i no els pensa deixar al calaix. D'aquí pocs dies li presentarà el COE, que haurà de decidir què en fa, segons ha explicat la portaveu Patricia Plaja.
Des de la Generalitat, des del govern, s'havia fet la feina i hi ha el projecte perquè pugui tirar endavant una candidatura potencialment guanyadora de Catalunya en solitari, liderant-la des d'aquí. Per tant, no és un sistema de pressió, sinó és simplement el trasllat de la feina feta.
D'altra banda, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, reunirà demà a Madrid amb el ministre de la Presidència espanyol, Félix Bolaños, segons Plaja, per abordar el bloqueig actual entre els dos executius pel Catalan Gate, per exigir-ne explicacions i arrencar-ne garanties que no es repetirà. Una cita acordada entre les dues parts que, segons Plaja, no significa que les relacions hagin millorat, sinó que continuen gèlides.
Una decisió del COE de la qual aquesta tarda coneixerem tots els detalls i que ha generat tota mena de reaccions. Des del territori, el president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Carlos Isús, afirma que estan enfadats perquè és un projecte que, diu, desitjaven.
Isús ha destacat l'oportunitat de negoci i promoció que hauria suposat la competició olímpica pel Pirineu i considera que és una oportunitat perduda.
Avui realment estem dels tres maneres. Estem enfadats perquè era un projecte que desitjàvem, però sobretot molt decebuts. Molt decebuts perquè hi ha moments en projectes com aquest que s'han d'aprofitar i són projectes molt singulars que no passen cada 4 anys. O sigui, per tant, una oportunitat com aquesta crec que passarà temps a tornar-la a tindre, si és que la tenim.
Isús considera que els Jocs Olímpics haurien estat un gran accelerador en l'àmbit d'infraestructures.
Notícies en xarxa.
Atenció a aquesta decisió del govern perquè no prohibirà el llançament de petards a Catalunya durant la revetlla de Sant Joan ni planteja restriccions generalitzades, sobretot per la previsió meteorològica, que, com sentíem, indica una disminució de temperatures de cara als propers dies. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Patricia Plaja, després de la reunió d'avui de l'executiu.
No es contempla que hi hagi una prohibició generalitzada de l'ús de petards. Per tant, a Catalunya hi haurà una revetlla amb petards. Es descarta una revetlla sense petards i també mesures generalitzades amb restriccions igual arreu del país, a tots els municipis. En tot cas, sí que és necessari, si és necessari, es prendran mesures concretes, mesures quirúrgiques, en funció de les necessitats de cada punt del territori.
Això sí, la revetlla disposarà del dispositiu de seguretat més important dels últims anys, segons ha anunciat Plaja, i del qual demà en sabrem tots els detalls. Així doncs, la Generalitat no se suma a les restriccions imposades per mitja dotzena d'ajuntaments, de moment, que han prohibit l'encesa de fogueres i el llançament de focs artificials. Sant Esteve de la Sarga, el Pallars Jussà, ha estat un dels primers a fer-ho a través d'un banc municipal.
En declaracions a la xarxa, el seu alcalde, Jordi Navarra, explicava els motius que l'han portat a prohibir petards i fogueres per Sant Joan. El Montsec està a tocar i la forta sequera i la manca d'aigua al municipi podrien posar en perill els boscos de la serra si s'escapa alguna guspira.
té una massa boscosa molt, molt important que si s'hi fiqués foc probablement seria un incendi que afectaria més d'una comarca i seria molt gran. Degut a això i la falta de pluja, la sequera tan gran que tenim i la forta calor que hem tingut aquests dies enrere, sumat a que no tenim molt poca aigua al municipi, doncs hem decidit que no ens podem arriscar. No sé que faci alguna tronada, que potser si la cosa està més humida, doncs llavors sí, llavors es podrà fer la revella en normalitat.
La restricció afecta Sant Esteve de la Sarga i els 8 petits municipis disseminats que en depenen. Igual que el Pallars Jussà, també es plantegen prohibicions al Vallès, Vallromanes i Valldoreix, per exemple, o al Baix Obregat, a localitats com Vallirana o Castellví de Rosanes.
I altres municipis estan valorant també aquesta opció. És el cas de Premià de Dalt i Taià, al Maresme. Els alcaldes de totes dues localitats es reuneixen aquesta tarda per decidir si prohibeixen la pirotècnia durant la revella. Ràdio Premià de Mar, Marc Rodríguez.
Com ha explicat avui en aquesta emissora l'alcalde de Taià, Andreu Bosch, que també és president del Consorci del Parc Serralada Litoral, avui es reuneix amb l'alcalde de Premià de Dalt, Josep Triadó, i sobre la taula tenen l'opció de fer com ja estan fent altres municipis catalans.
Avui tenim una reunió per acabar de decidir quines restriccions complementàries a les que ja hem aprovat despleguem en relació als coets i focs artificials. En la mesura que els coets no són controlables, doncs és molt probable que acabem aprovant un ban en què haguem de prohibir l'ús de la pirotècnia a aquesta revetlla.
Bosch ens ha fet notar que la reunió es fa en Premià de Dalt pel fet que els dos termes municipals estan estretament connectats per l'àmbit forestal, però que qualsevol mesura com aquesta serà comunicada i, arribat el cas, consensuada amb la resta dels 15 municipis que formen part del Consorci.
I els venedors de coets i petards, com és lògic, estan preocupats per aquest reguitzell de prohibicions i restriccions. Consideren que prohibir o reduir la venda de material pirotècnic per evitar incendis no té sentit i apel·len a la responsabilitat individual. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega Sarlé.
Els venedors saben que la gent no compra en previsió i que arriben a la botiga els tres últims dies abans de la revetlla. El col·lectiu pensa que no té sentit prohibir o reduir la venda de pirotècnia per evitar incendis forestals. Asseguren que ja aconsellen o alerten els clients dels perills de determinats productes en llocs com el bosc. Carles Vallvé és el propietari de la tenda de petards del carrer Gasòmetre de Tarragona. Amb una experiència de molts anys a l'esquena, explica que quan algú demana petards de consistència, com els voladors, sempre pregunten des de la botiga a on s'encendran.
Depèn de quin tipus de petards ens venen a demanar, diem, on torneu a tirar? I llavors diem, mira, doncs no agafis o agafa. Això ho tenim bastant. Així, sobretot amb el tema voladors.
Creuen que la venda de petards i coets no es pot limitar i apel·len a la responsabilitat individual de cada persona. El millor és posar-hi seny.
L'Hospital Clínic de Barcelona lidera un estudi per tal de detectar persones amb alt risc de desenvolupar la malaltia de Parkinson. Es vol obtenir informació sobre 10.000 persones d'entre 50 i 80 anys que no tinguin problemes neurològics. És l'enquesta més gran sobre aquest tema que s'ha fet mai a Espanya.
Amb aquest objectiu s'ha activat una enquesta online en la qual també poden participar persones que tinguin familiars diagnosticats d'una malaltia neurodegenerativa. En total es volen obtenir dades de 40.000 persones a tota Europa. La doctora Maria José Martí és una de les investigadores que impulsa el projecte i n'explica els detalls.
Sabem que hi ha una sèrie de factors o de símptomes que van associats al risc de patir la malaltia de Parkinson i el que pretenem en aquests moments és veure si aquests factors i símptomes únics o en combinació són capaços de predir i de dir-nos quines persones estaran amb un alt risc de patir-les i quines no.
Actualment el Parkinson es diagnostica quan ja hi ha un dany irreversible en el cervell.
I atenció a aquestes xifres perquè van a l'alça des de ja fa setmanes. Augmenten en gairebé 200 les persones ingressades per Covid-19 des de divendres passat. El total ja és de 1.517 hospitalitzats. També puja fins a 40 el nombre de crítics que estan ingressats a les UCI.
També va l'alça el risc de rebrot, que puja 30 punts fins als 415, mentre que la velocitat de contagi es manté en 1,2, de manera que 100 malalts contagien de mitjana 122 persones. Paral·lelament, Salut ha notificat 59 noves morts, que eleven la xifra total a 27.636 des de l'inici de la pandèmia.
Davant d'aquest increment d'hospitalitzacions, l'epidemiòleg badaloní Joan Cailà aposta per reintroduir els aïllaments amb l'objectiu de frenar la transmissió de la Covid-19. Cailà assenyala que en una setmana a Espanya la incidència de la malaltia ha augmentat en un 5%. Ràdio Ciutat de Badalona, Núria Rodríguez.
El també president de la Fundació d'Unitat d'Investigació de la Tuberculosi de Barcelona, Joan Cailà, explica que el conjunt de l'estat del coronavirus encara causa una mitjana de 44 morts diàries i afegeix la imposició en poques setmanes de la variant BA.5, que és més contagiosa, farà tema un repunt de la pandèmia.
A Espanya tenim molt clar pues, que el que caldria introduir un altre cop pues, seria pues, els casos recomanar-los aïllament, si estan bé pues, que facin teletreball, però si no poden fer teletreball, doncs haurien d'estar de baixa laboral.
Segons Cailà, l'Agència Europea del Medicament podria aprovar en breu una vacuna més eficaç front les noves variants, que per ara escapant en certa mesura la protecció vacunal. De ser així, afegeix, caldria recomanar a la població una quarta dosi de reforç.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Passem ara per Madrid, on el Consell de Ministres tenia previst aquest matí d'aprovar l'avantprojecte de llei d'universitats, que augmenta la despesa fins a l'1% del PIB, redueix la precarietat dels docents investigadors i preveu estabilitzar la situació d'uns 25.000 professors associats, entre d'altres mesures. I diem que té previst aprovar perquè de moment encara continua el retard i no ha començat la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, que ha d'informar sobre aquests acords. És així. Diana Bermejo, bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs sí, la roda de premsa posterior al Consell de Ministres s'endarrereix avui més d'una hora i estem encara pendents de que el ministre d'Universitats doni els detalls d'aquesta nova llei, la tercera reforma universitària que es fa en democràcia. El que ja se sap és que suposarà un increment en la inversió del 0,7% actual a l'1% del PIB per aconseguir, entre d'altres millores, reduir la temporalitat del professorat. Així no es podrà superar el 20% de la plantilla de docents i investigadors amb contracte temporal, una proporció que arriba a ser del doble en algunes universitats. En l'àmbit dels estudiants, la llei reconeix per primera vegada el dret a l'aturada acadèmica, és a dir, a falta classe per motiu de protestes o altres activitats com declaracions institucionals o actes de difusió. I un altre objectiu de la reforma és acostar la formació superior a totes les etapes de la vida i per aconseguir-ho es crearan noves modalitats d'estudis, com els micrograus o programes de curta durada, acompanyats també d'un sistema de beques.
Gràcies, Diana. Doncs justament en clau universitària, Catalunya és la segona comunitat autònoma amb el finançament públic per estudiant universitari més baix de tot Espanya. Només guanya a Madrid. Així es desprèn de l'informe al Sistema Universitari Català, dades i singularitats que ha elaborat l'Observatori del Sistema Universitari. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Els 5.300 euros públics per estudiant estan molt lluny dels més de 9.500 a La Rioja o al País Basc. El dèficit en la inversió pública i també l'insuficient finançament se suma a l'envelliment progressiu del personal docent a les universitats catalanes, sense el relleu generacional necessari. Tot plegat fan de l'informe una veritable crida d'auxili per al sistema universitari de Catalunya. En aquest sentit, un dels seus autors, Albert Coromines, ha reclamat una reacció immediata de l'administració si es vol mantenir la imatge de prestigi que encara conserven les universitats públiques catalanes.
El que diem a l'informe és això, diem, el sistema és, té qualitat, té prestigi, però amb les condicions que actua, financeres, de plantilla, no pot mantenir això durant gaire temps.
L'informe de l'Observatori del Sistema Universitari alerta a més d'una sobreoferta de graus universitaris a Catalunya, que contrasta amb una de les taxes d'escolarització de joves a la universitat més baixa d'Espanya.
La xarxa de comunicació local.
Acusado. Acusat. Testigo, testimoni, abogada, advocada. Tothom qui participi en un judici té dret a fer servir el català. Fer servir el català no canvia la sentència. Inocente, innocent. Fem justícia al català. Tots en som responsables.
Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa.
Avui ha començat a l'Audiència de Tarragona el judici per la primera peça separada del cas Torredembarra per la concessió de dos lloguers adjudicats presumptament a dit. Els 11 acusats, entre ells l'alcalde Daniel Massaguer, s'enfronten als càrrecs de malversació, prevaricació i blanqueig. Bona la Torre, Raquel Martínez, bon dia.
Bon dia. El primer testimoni citat a declarar ha estat l'exregidor socialista Enric Grangel, que va ser qui va presentar denúncia l'any 2011 a l'Oficina Antifrau de Catalunya, junt amb l'exregidora d'Esquerra Republicana, Montserrat Gasull. En aquests moments és el torn del secretari municipal, que ha explicat que l'exalcalde convergent, Daniel Massaguer, va contractar els seus propis assessors i no va respectar les seves funcions de secretari de l'Ajuntament. Ha detallat també que els contractes de lloguer no estava justificada la urgència ni la singularitat per tal de poder adjudicar-los directament. El secretari ha afirmat que abans de la signatura dels contractes va assenyalar els incompliments legals per fer-ne constar la irregularitat.
Creo que advertí también delante del arrendador de mis dudas jurídicas al respecto y tal, que lo haría constar, y luego presenté un escrito que no fue el mismo día, fue posteriormente, pero presenté un escrito exponiendo, con el escrito de entrada, exponiendo mi parecer al respecto, y que tenía serias dudas de la legalidad, y creo que incluso decía que bueno, que tendría que examinarse la posible nulidad del acuerdo.
Està previst que els acusats declarin els dies 29 i 30 de juny.
Gràcies, Raquel Martínez, des d'Ona la Torre. I el Banc dels Aliments de Girona ha repartit el darrer any la xifra rècord de 3.700 tones d'aliments a 91 entitats. La clau del rècord ha estat l'èxit del gran recaptar del 2020, però lamenten que en el de l'any passat les donacions van caure a la meitat i això els perjudica força la feina. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
El Banc dels Aliments de Girona va repartir durant l'any passat 3.700 tones d'aliments, un rècord històric per l'entitat gràcies al gran recapte del 2020, que va ser en forma de donatius i també va batre rècords. Amb tot, els responsables consideren que és una dada agredolça, després que el gran recapte del 2021 recaptés la meitat que l'any anterior. I és que, malgrat que coincideix que ha baixat la demanda, no arriben a cobrir uns mínims, com explica el president sortint del Banc dels Aliments de Girona, Frederic Gómez.
Però a pesar de tot això, és a dir, és que en el total que repartim, dividit per el número de persones a les quals atenguem, el tant per cent que suposa en la dieta d'aquestes persones encara continua sent molt baix. Us puc dir que nosaltres estem en una mitjana a prop del 90 entre 80 i 90 quilos per persona i any, quan hi ha altres bancs que estan en 100, 110, fins i tot 120 quilos per persona i any.
A més, des del Banc dels Aliments també temen que el context econòmic actual encara pugui empitjorar la situació.
És moment d'obrir pàgina cultural. El Festival de Sitges mira enrere i s'endinsa en el món virtual de Tron en el 40è aniversari de la pel·lícula. El 55è Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya explorarà la influència del film en la ciència-ficció i també en l'evolució de la tecnologia. Una trobada que recupera cites com el Zombie Walk o seccions com Òrbita, dedicada al thriller. David Navarro, bon dia.
Bon dia. El cartell del festival és una declaració d'intencions. La cara del goril·la símbol de Sitges, digitalitzada amb els neons de Tron. La trobada de cinema fantàstic viatja a 1982 i es fixa en una pel·lícula que en el seu moment va fracassar, però que, com ha explicat Àngel Sala, es va avançar a moltes coses que van venir després.
El fenomen de culto, la influència que ha tingut en la tecnologia cinematogràfica, en les temàtiques de ciència-ficció, fins al tema de los metaversos, que ara són moda i bueno, trending topic, pràcticament, i que Tron, en certa manera, va fer una premonició de tot aquest món virtual.
Occhiali neri, de Dario Argento, Flux Gourmet, de Peter Strickland, o Hatching, de Hannah Bergholm, són alguns dels primers títols confirmats. Enguany es recupera la secció Òrbita, dedicada al thriller, amb l'avançament de Hunt, el debut a la direcció del sud-coreà Lin Sang-jong, protagonista de El Juego del Calamar. També torna al Zombie Walk, en un dissabte on destaca la projecció de la pel·lícula Coupé, film inaugural de Cannes i remake d'una pel·lícula de zombi japonesa, One Cut of the Dead.
Encara en cultura hem de lamentar la mort de l'arquitecte Jordi Bonet als 97 anys, segons ha anunciat la seva família. Bonet va ser director i coordinador de les obres de la Basílica de la Sagrada Família de l'any 85 al 2012, un càrrec que ja havia tingut el seu pare, deixeble directe d'Antoni Gaudí.
Nascut a Barcelona el 1925, va rebre els Premis Ciutat de Barcelona per la restauració de la Casa Garriga-Nogués i per les obres de continuació de la Sagrada Família i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat, entre altres guardons. La seva obra arquitectònica va ser molt extensa, amb nombrosos edificis d'habitatges uni i plurifamiliars, auditoris, teatres, escoles, esglésies, plans urbanístics i residències.
I Tarragona acull la primera edició del Festival Itinerant de Cinemes Africans de Catalunya. Passarà per Tarragona el 13, 20 i 27 de juliol. Tarragona Ràdio, Judit Meses.
El festival es categoritza en tres eixos temàtics i fins al desembre portarà diversos films per tot el territori català. A Tarragona es projectaran dos documentals i dues pel·lícules de ficció a l'Espai Jove La Palmera. A més, també es duran a terme debats amb directors i protagonistes dels films. El conseller de Joventut, Herman Pinedo, ha explicat que l'objectiu és contribuir a la construcció d'una societat antiracista, intercultural i cohesionada.
Destacar que amb aquest programa, amb aquesta programació de cooperació d'estiu, el que volem contribuir o el que busquem és contribuir a la construcció d'una societat catalana antiracista, sobretot intercultural i cohesionada, utilitzant el cinema doncs, per aquests objectius que tenim des del Departament de Cooperació, també per a la transformació social.
A banda, de l'1 al 30 de juliol, el Mercat Central de Tarragona acollirà l'exposició de Bakway i del 28 de juny al 7 de juliol s'ha programat un microcicle sobre el continent africà amb publicacions de diversos articles a la pàgina web de Cooperació.
I és moment per als esports. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. El Barça i l'Ajuntament de Barcelona han escenificat avui l'acord per l'ús de l'Estadi Olímpic de Montjuïc. I és que el Barça calcula que jugar a Montjuïc, de fet, li costarà entre 15 i 20 milions d'euros. Joan Laporta i el tinent d'alcalde de l'Ajuntament barceloní, Jaume Collboni, han fet oficial avui l'acord per tal que el Barça jugui a l'Estadi Olímpic Lluís Companys la temporada 2023-2024. Escoltem el president del Barça, Joan Laporta.
Home, estem parlant d'un estadi icònic de la Barcelona Olímpica. Estem parlant d'una referència internacional de la ciutat i com a Barça el que sí que ens agradaria durant la temporada que estarem aquí, la 23-24, doncs que sigui l'epicentre del barcelonisme, un barcelonisme, per suposat, doncs, compartit amb aquesta gran ciutat que és Barcelona.
El Barça establirà un sistema de rotació perquè els socis que assisteixin als partits de Montjuïc per tal que tothom tingui les mateixes opcions, han dit. El Barça té 27.000 abonats més que la capacitat de l'Estadi Olímpic. I també en futbol, l'Espanyol ha anunciat i presentat el primer fitxatge per la propera temporada. Es tracta de Brian Olivan, que arriba des del Mallorca. L'escoltem.
Doncs des del primer moment em van transmetre molta confiança. Crec que això és el més important al final per prendre una decisió. Iniciar un nou projecte, al final tornava a casa després de tant de temps estant fora, no? Em vaig tindre que buscar la vida quan vaig sortir de casa amb 19 anys, ara tinc 28, crec que estic en el meu millor moment i tornar a casa sempre és especial i aquí a l'Espanyol encara més.
El lateral esquerre es compromet per les properes tres temporades amb l'Espanyol. El futbolista de 28 anys es va formar a la cantera del Barça i ha passat pel Girona, el Granada, el Cádiz i el Valladolid, abans de jugar també fora de la Lliga Espanyola, a Portugal i a Bulgària. També en futbol, el porter Albert Batalla seguirà defensant la porteria de l'Olot. El futbolista de Balaguer renova el seu contracte amb l'Olot i complirà la seva tercera temporada al club. És el porter de l'ascens que ha disputat aquesta temporada 31 partits. I en bàsquet, el Baxi Manresa ha convocat una roda de premsa per aquesta tarda en l'aire, la continuïtat de l'equip directiu encapçalat pel president Josep Sáez, que governa l'entitat des del setembre del 2017. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja al punt de les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà puntuals, com sempre, a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i la Banda Municipal t'esperen a l'auditori amb el tercer moviment Mort o Retorn.
Abona-t'hi i viu cada moment de la nova temporada amb l'emoció dels millors concerts.
Entrades i abonaments a la venda a auditori.cat. Continguts en xarxa. El Pou.
Avui al POU volem parlar de com afecten els videojocs al nostre cervell. Un tema, que un àmbit en el qual s'ha treballat relativament poc en el camp de la ciència. Qui sí que ho ha fet viu al nostre país, és de Sant Cugat, i és el Diego Redolar, que és professor de neurociències de la UOC. Moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies per convidar-me.
Un camp poc explorat.
Sí, de fet, és un camp que té molt, molt, molt calat, perquè té molt d'interès social, però que des de l'àmbit de la neurociència s'ha explorat molt poquet, perquè suposo que és un tema que és arriscat, és difícil de portar-lo al laboratori, i es dona una sèrie de situacions en les quals, pues, al final, fa que en neurociència, el tipus d'investigació que es fa, pues, no s'hi ha decantat cap a aquest àmbit.
Perquè quins són les principals dificultats? Evidentment, suposo que en altres àmbits sí que s'ha treballat, és a dir, per exemple, l'efecte del cinema sobre el cervell, això s'ha fet?
Tampoc. Són temes que, clar, des de l'àmbit de la neurociència, moltes vegades el que interessa és controlar les variables que tens, i hi ha molts estudis, hi ha estudis en models animals, estudis en éssers humans, i moltes vegades un neurocientífic o des de la ciència en si interessa molt controlar totes les variables que tens al teu abast. I clar, quan parles d'una situació que té molta validesa ecològica, com és jugar a videojocs, veure televisió, fer servir plataformes com Netflix, clar, pot tenir molt d'interès i pot estar molt a prop de la realitat, però a l'hora de portar-lo al laboratori és complicat, perquè hi ha moltes variables que poden, d'alguna manera, configurar al final el resultat que et trobes. I clar, quan et trobes una situació així, que dius, ostres, està molt proper a la realitat, que és el que diem la validesa ecològica, però que realment hi ha tantes variables que poden determinar, poden influir, poden d'alguna manera configurar els resultats, doncs això és complicat de portar-lo a terme, i hi ha molta gent que, bueno, que a vegades tira per lo més fàcil.
Celebra una revetlla única amb General de Pirotècnia. Posem llum i color perquè aquesta nit de Sant Joan fem foc nou. Fons, trons, bateries, assortiments i productes exclusius als millors preus. Descomptes de fins al 50% en segones unitats. I obsequi per compra. General de Pirotècnia. Els macro de Zona Franca i també de Badalona i Barberà del Vallès. No cal targeta del macro. Aparcament gratuït.
Pasado el tiempo, no hay otra que me dé esos besos, tan rico, tan lento, que me hacen bola, bola. Te echo de menos, mami, vuelve ya. No quiero pensar con quién estarás.